i pel cas Gürtel, que es multiplicaven, sinó per fallida general del règim. Quan arriba un moment que no es pot construir el camp del València Club de Futbol, quan arriba un moment en què Terra Mítica se'n va fer punyetes, quan arriba un moment en què la ciutat de les arts i de les ciències no té arts ni té ciències i el que sí que et sé és errades estructurals i va caient a trossos, doncs la gent diu, els ha caigut. Quan se'n va l'alcaldessa, que era, la gent diu, s'ha caigut el règim. I aleshores, per inseguretat, no per corrupció, per inseguretat amb aquells que manen, la gent deixa de votar-los. I després hi ha la indignació dels periodistes, santíssima indignació, que dependrà dels interessos que mouen a cada periodista, que poden posar-se com se posen. Però la gent, jo crec que això ho ha descomptat. D'un costat,
sí,
pot ser més mal que bé, eh? Considera que tots són culpables i que tots són iguals, i ja veurem aquestes coses.
Però més que això, és a dir, tu ara preguntes a qualsevol persona què és el cas Kitchen, jo crec que molta gent ho ha oblidat.
No, però si vostè pregunta a qualsevol persona...
Perquè ha passat molts anys.
Però si qualsevol, sí, però si vostè pregunta a qualsevol persona si està d'acord en que el PP és un partit corrupte, que es fa, diran que sí. I si està d'acord que Rajoy ho sabia, diran que sí també. I si li pregunta si això farà que vota una cosa o l'altra, segurament li dirà que no.
És que,
sí, però, aquí... però si mirem quines conseqüències tindrà això pels vots del Partit Popular, segurament seran
bueno,
zero.
Però els partits polítics es pensen, els contraris, els rivals, es pensen que sí, que és molt important, i que això els afecta, els desgasta. I
això afecta a tots.
Això afecta a tots, sí, a tot el que
el prestigi de tota la política.
Evidentment, sí, sí, evidentment.
Però no ho paga ningú. Bueno, no ho paguen tots, diguéssim, no?
Bueno, és que la qüestió... Mireu, podia, ho va pagar, sí, sí, Pepa, sí, Barrio Nuevo, Poquet, però ho va pagar.
No, sí, sí.
I ara podria ser Poquet.
La gent ve a dir, si tots roben, em quedo amb els meus. Ja està.
Fa un parell de setmanes ho comentàvem
si tots roben,
amb el,
bé,
amb el
perdó,
Pere.
Si tots roben, ve el lampista, li diu si vol la factura a mi, veu sense, i vostè diu sense. Vull dir que el nivell de...
Això no és robar, eh? Això és que és una estructura de policies que continua en part operativa.
Clar.
I aquest és el drama, perquè això no és un tema del passat. L'operació Kitchen és un tema del passat.
Mm-hmm.
Però això forma part d'una estructura, d'una assignatura pendent que tenim en aquest país, que és la reforma, així com es va fer en l'exèrcit, una reforma, no s'ha fet una reforma democràtica de la policia.
Jo voldria saber quina reforma es va fer a l'exèrcit, però
bueno,
pensa vostè
una cosa.
Es va
jubilar molta gent...
Sí,
es van
sí, sí, claro, per jubilació. Sí,
però jo crec que ja... El cop d'estat va desaparèixer.
Sí, sí.
Però en canvi,
sí, sí,
el perill de policia, política, no?
Pues però, això no passarà mai.
No sé.
És a dir, escolta, fa dos anys Pedro Sánchez va parar al país 5 dies per fer una reflexió. I va dir, regenerem democràticament el país. La pregunta que, per cert, volíem fer divendres, però no vam poder fer perquè no es va presentar, era...
que no es presentés.
Amb què s'ha regenerat la democràcia en 2 anys?
Però aquí... Perquè a vostè li van punxar el telèfon i sabien quina pregunta li volia fer.
El problema és que en aquest ús de les estructures d'estat contra la dissidència política, contra el que en cada moment de la història l'estat considera dissidència política, estan implicats els dos principals grans partits que han governat Espanya. I, per tant, reformar tot aquest sistema implica també sacsejar al teu propi partit.
Però compte, perquè...
I aixecar les catifes que no s'han aixecat.
De... L'Estat.
Evidentment.
Però o regeneres o no regeneres.
Però compte, perquè en aquest context d'ara, el que estem parlant ara, Pedro Sánchez és víctima de tot això.
Ara sí, sí, sí.
Ho sento molt. Pedro Sánchez és víctima de tot això i ni com a president del govern ho ha pogut canviar. Jo vull recordar, i m'agrada recordar-ho cada vegada, que ell també formava part de la mira que li van posar aquests serveis secrets o aquesta policia política en el moment en què hi havia d'haver un relleu al capdavant de la Casa Reial i en aquí hi havia un auge de Podem, un pols independentista i un dubte en el Partit dels Socialistes sobre si seria lleial o no a la institució monàrquica. I en aquest context en què Pedro Sánchez es va erigir amb el poder del Partit dels Socialistes i es va considerar per aquests sectors de l'Estat que no era suficientment de fiar, doncs també aquestes clavegueres van actuar contra ell.
Frena. No, d'aquí depèn de la fiscalia. Vull dir,
no.
És que a mi no em fa pena cap d'aquests. No fa pena el Pedro Sánchez, no fa pena el president Pujol, no fa pena...
No és qüestió de pena. Jo no vull que hi hagi una policia política perseguint a dissidents. En el cas del Pedro Sánchez, quan va passar això...
Presentar
el
Pedro Sánchez com
un
Nelson Mandela...
No,
com un...
Jo he presentat com un Nelson Mandela. Jo he dit un fet objectiu.
I diu que va ser víctima de la policia patriòtica i també diu, i a més està perquè és així, que és incapaç de solucionar
és incapaç perquè l'Estat, però ell és víctima d'això.
Bueno, doncs és una víctima que podria canviar-ho, podria començar a canviar-ho.
Pots estar d'acord o no en la llei d'amnistia, però un cop s'aprova, els jutges l'han d'aplicar. Llavors que un país té uns jutges en què no decideixen no aplicar una llei que s'ha aprovat, És que això no s'entén, no és explicable.
Sí que s'entén, sí.
A veure, és...
No, el que passa és que no agrada.
El Villarejo va fer uns informes sobre el Pedro Sánchez, reconeguts pel mateix Villarejo, i que són públics, i que el Feijó encara en fa ús en el Parlament, que és una vergonya, perquè són... Que si el seu sogre tenia prostíbuls i no sé què, tot això té un origen espuri, que és la policia...
Però jo el que us estic dient és que la policia política o patriòtica ha existit tota la vida. Bé, a vegades actua per acció i a vegades per omissió. Perquè, per exemple, en el cas Pujol, que cabria preguntar-se per què durant tants anys no es va investigar res. O sigui, potser la pregunta no és per què s'investiguen determinats, sinó perquè abans no s'havia volgut investigar res.
Però aquesta pregunta, Anna, que jo estic d'acord amb la pregunta, no té res a veure amb l'ús repugnant de la policia patriòtica contra la família Pujol.
Són dues coses
diferents.
Repugnant o no repugnant?
Amb el que ara ja sabem és repugnant.
Repugnant o no repugnant? Perquè no, des de determinat repugnant. Punt de vista, pots dir, si hi ha uns actes delictius comesos al llarg del temps, per què durant dècades no va interessar investigar?
Si no va haver-hi una acció judicial per investigar això de la Fiscalia de Policia, és perquè no hi havia...
Espera, no ens podem posar oficialistes quan defensem els nostres...
De nostres res.
O condemnem aquesta manera d'actuar amb tothom...
Evidentment, és que no tinc aquesta impressió. Bueno, claro, és la seva impressió. Evidentment que es condemna amb tothom, però la policia patriòtica només actua en una direcció.
No és veritat.
Que és la direcció del poder en aquell moment a favor d'ell. Sempre actua en una direcció. I quan ho fa... per motu propi, que també és actuar per corrupció o actuar per altres coses. El problema de tot això és el que comenta ara Pere. El problema de tot això és dir, com és possible que sento una cosa que sembla tan fràgil i que afecta poques persones en un cos, d'altra banda tan respectable, etc etc, que diuen, com és possible que no hi hagi arribat ningú i que diga, realment això... Com siga, ho hem de canviar. Perquè una de les víctimes que ara està en el poder tampoc ho està fent.
Jo crec que els propis autors intel·lectuals del que ha succeït en les últimes dècades és que ho han verbalitzat. És que Felipe González estava als anys 80 defensant que l'estat es defensa des dels passadissos i les tribunes i també des de les clavegueres. I ho va dir així, tal qual. De la mateixa manera que ara estava recuperant la frase literal de quan vaig entrevistar Jorge Fernández Díaz del 2021 per el llibre Per raó d'estat, que em va dir, si per evitar una catàstrofe ha de morir una persona, digue-li raó d'estat o digue-li com vulguis. Prenem-nos lo de morir com morir políticament. Hmm. O sigui que...
O no.
Justifiquen que... es lamini la democràcia per defensar els propis interessos de l'Estat, que bàsicament les raons d'Estat es resumeixen a unitat...
Són les seues.
Sí, clar. Unitat territorial, defensa l'ordre i de la pàtria. És que és així, i a més ho verbalitzen i ho han verbalitzat els propis autors de la policia patriòtica. I també Fernández Díaz serà molt interessant quin tipus de declaració farà, perquè ell sostenia aleshores, i no sé si ho mantindrà en la seva defensa, que tot el que li havia passat era una conxorxa de Maria Dolores de Cospedal contra ell.
La policia patriòtica val més pel que calla i pel que no investiga que pel que desvela i pel que investiga, històricament parlant,
sobretot
en aquest país.
Sobretot perquè hi ha una cúpula judicial que no interessa que s'investigui.
Bueno, per això et dic que si ens escandalitzem, no ens escandalitzem de part. Aquí el problema és, a veure, tots els partits polítics que toquen poder, tots s'agafen moltes llibertats amb els diners, amb el finançament, a vegades fins i tot els drets humans, i això a vegades interessa investigar-ho i a vegades no. I normalment no interessa investigar-ho en recerca de la virtut o de la resplendiment de la democràcia, sinó en interès d'una agenda política. Bueno, amb la qual hi ha un pam de net.
Ja m'he arribat a la gran conclusió de que la condició i l'espècie humana són com són. Però quan algú investiga, ja està bé també aprofitar aquella investigació. Perquè si és això, que tots són iguals...
Però no ens mamem el dit
no,
i no pensem
no sé que és
exclusiu del PP.
Ningú ha dit aquí que fos exclusiu de ningú, perquè estàvem parlant del GAL. A Espanya
que
només
tothom entès, sí, que tots són iguals, no. Perquè també hi ha molta gent que...
No, tots no són iguals, per ara, almenys per ara, ja veurem si...
Un exemple xiquitín.
Un segon. Per ara, almenys per ara, ja veurem si el temps està amb la raó. El senyor Pedro Sánchez encara no ha fet servir la policia patriòtica. Per ara. Perquè pot ser perquè en va ser víctima, pot ser perquè no en sap, o pot ser perquè no han volgut...
O perquè no la controla.
Per ara. I, per tant, tots no són iguals. De vegades tu dius, hosti, igual no són iguals perquè no han pogut. És possible. Però, en tot cas, no sembla que tots siguin iguals. Ara, la raó d'estat sempre és la mateixa.
Però són les 9 i 9. Breument, Anna, que t'has acabat.
Molt breu. Mira, una cosa xiquitina. Tots els partits aquí, a Catalunya, tenen la meitat de l'aparell polític col·locat a la Diputació de Barcelona, que això teòricament no es pot fer. De tant en tant interessa tocar-li els nassos amb algú i surt un escàndol, i si no, es deixa passar. Això em referia.
Són les 9 i 10, tenim notícies pel Forada. Què ha passat?
Doncs que el govern, la presidència del govern de la Generalitat, trasllada la seva plena confiança en Eduard Rivas. Eduard Rivas és el cap de gabinet del president Salvador Illa. Aquest matí explicàvem que el periòdico publica que se l'està investigant per la seva etapa com a alcalde de Esparreguera. De fet, els Mossos van confiscar-li el telèfon ara fa 3 mesos, un telèfon que encara no se li ha tornat per ordre d'un jutge de Martorell que investiga contractes d'aquest ajuntament d'Esparreguera i s'investiga si part dels diners públics que rebia una fundació, la Fundació Fils, que treballa amb persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social, doncs part d'aquests diners públics van acabar sufragant despeses privades. Rivas va ser alcalde d'Esparreguera des del juny del 2015 fins l'agost del 2024, quan arran de la investidura d'Illa va fer
però,
alçada...
Perdona, no acabo d'entendre... És a dir, això estem parlant de l'època de quan era alcalde d'Esparreguera. I què, sí. què té a veure això amb el... És a dir, per què envia un comunicat al president de la Generalitat?
Perquè ara és cap de gabinet de Salvador Illa, presumiblement és un tema que entenem que el govern sospiten que avui sortirà a la roda de premsa de Sílvia Paneguer i d'aquesta manera el govern, doncs, insistim, trasllada la seva màxima i plena confiança en aquesta persona i diu que Rivas és el primer interessat en que s'esclareixi aquesta investigació i que està disposat a col·laborar en tot allò que sigui necessari. De fet, aquesta informació que avui publica el periòdico ja diu que s'ha personat a la causa i que ha demanat comparèixer davant el jutge.
Sara.
Sí, justament ens ha enganxat la notícia aquí en directe i estic en ello també pel diari. Era previsible que mantingués la confiança Salvador Illa en el seu cap de gabinet. És veritat que per ara la causa que l'afecta amb ell en concret doncs, és secreta i per tant desconeixem quins són els detalls de la investigació. Sí que sabem que fins ara el que es va produir són unes detencions, em sembla que van ser 3 persones per unes, un ús indegut de contractes i de diners públics en una fundació que es dedica a donar feina a persones amb discapacitat i que aquests diners presumptament doncs, s'haurien utilitzat de forma privada per part d'aquestes persones de l'organització que en principi no tenen una responsabilitat pública. Ara bé, l'alcalde sí que forma part del patronat d'aquesta fundació i no sabem si és perquè forma part del patronat o perquè si hi ha alguna cosa més, perquè realment la peça que està vinculada al seu telèfon, sí, és una peça separada, vinculada a la causa, que està ara en aquests moments sota secret de sumari. I sobre la figura política d'Eduard Rivas, és una persona que va escollir el propi president des del principi del mandat, perquè és una persona de la seva estricta confiança, és una persona també molt jove dins del seu equip i vaja, no tenia cap dubte que Salvador Illa d'entrada li mantindrà la confiança de la mateixa manera que li mantenen tota la resta de l'equip de presidència. Veurem com impacta això a l'oposició.
Recordar, és una cosa que està sota investigació, és a dir, està investigat, que no, sí. No vol dir res més que això, que no sabem què és el que està investigant el jutge en aquest cas i que és a l'època quan ell era alcalde i que sí. Cal saber la vinculació que tenia amb aquestes persones que van cobrar d'una fundació en la qual tenia relació l'Ajuntament.
L'alcalde forma part del patronat, en principi, sí. I Eduard Rivas va ser alcalde d'Esparreguera durant 9 anys.
Per això insisteixo que em sorprèn que hi hagi un comunicat...
No, però no.
No, és habitual.
Clar.
No, però això dir... hauria de sortir ell, o sigui, perquè...
Ah, però si és el cap del gabinet de la presidència, el president és normal que diga, tot i que aquesta persona, que és la meva estricta confiança, està sent investigada, jo li mantinc la confiança. Cosa que, d'altra banda, a mi em sembla que és bastant justa i bastant lògica. Perquè els mateixos partits, durant molt de temps, van començar a dir que en el moment que comença una investigació, aquella persona havia de dimitir o havia de ser apartada preventivament del seu càrrec. I ja ho hem patit i ja ho hem vist, que passeix això en el cas de molts polítics, que al cap dels anys, després de ser apartats, s'ha demostrat que allò no era just. Aleshores, a mi sí que em sembla raonable que primer el president parla del seu cap de gabinet quan ha saltat la notícia, i també em sembla raonable que li mantinga la confiança. També em sembla raonable. L'única cosa que passa és que no passa una setmana o no passen tres dies que no hi hagi un nou cas d'una cosa, d'una altra. I clar, parlàvem al principi del cansament de la gent. Pues sí, és bé, evidentment...
Ada Colau també va ser investigada per malversació quan era alcaldessa, no? I no va plegar.
Sí, no. I Mònica Oltra va ser investigada, va plegar...
Se li van obrir...
Se li van obrir
una vintena de causes que van anar arxivades.
I Mònica Oltra se li va obrir una causa i va plegar.
Sí.
I va ser un error polític absolut plegar. Perquè després, amb el temps, s'ha demostrat que jo no tenia cap sentit i ha tornat després del mal que això li ha fet personalment. I ja que parlem de polítics i estem tota l'estona destrossant-los, al final algú ha de governar i ha de manar, perquè si no vindran aquests senyors que el Pere diu que ja estan controlats. És a dir, els polítics han de continuar fent la seva feina. I tot el que ha passat en aquest cas fins ara, que és no res perquè és incipient, a mi em sembla que ara com ara és bastant lògic. Una persona investigada no té per què abandonar el seu càrrec. A no ser que hi hagi proves concloents. A no ser que aparegui una gravació, que etcètera. Quan apareixen proves concloents...
Complicar, sí, evidentment.
Jo que estic molt d'acord amb el que ha dit en Vicenç, sí que trobo estranyíssim, una vegada més, és aquest que li fotin el mòbil. O sigui, jo crec que aquí es pren el mòbil amb una lleugeresa. El fiscal general de l'Estat van entrar en el seu despatx i li van prendre el mòbil. Li van prendre el mòbil al president del Barça, al cap de gabinet del president de la Generalitat, i després l'ús que fan... Perquè això, malauradament, ja tenim molts precedents de com es filtren missatges, ho vam veure a l'operació Volkhov, ho vam veure amb una pila d'operacions de tots els colors polítics en què s'intervenen les comunicacions i es filtren una pila de missatges que no tenen res a veure amb el que s'acaba sent, amb el que s'està investigant. I crec que això és molt preocupant en un estat de dret, que permanentment s'emportin el mòbil de la gent, amb indicis que aquí ja sé que és secret, però hauria d'estar molt acreditat prendre-li el mòbil amb el cap de gabinet del
i sobretot com va passar amb el fiscal de l'Estat.
Amb el fiscal general de l'Estat.
I sobretot, quan apareix una filtració, haurien de ser molt més escrupulosos, molt més rígids, molt més durs del que són habitualment. Quan correspon al fiscal general de l'Estat, que és per enfonsar-li la carrera, doncs tot. Ara, quantes vegades han fet milers de filtracions
per això.
I no ha passat res.
I que no té res a veure amb el que estan investigant.
Jo ja em perdonareu, però no ficaria el mateix sac aquest senyor amb el fiscal general de l'Estat.
No, si no estem dient el mòbil.
Estem dient prendre el mòbil i després
sí,
que apareguin gravacions.
El fiscal general de l'Estat... El més amable que es pot dir el fiscal general de l'Estat i jugant a favor seu és que ell no havia d'haver permès una filtració tampoc dels plans de la Fiscalia. Per tant, aquí anar hierro mata, hierro muera. El senyor Ribas, en canvi, jo diria, aquí sí que estic amb el Pere, a veure, la figura de l'imputat és una prova molt lletja.
Investigat, ara en diuen investigat.
Bueno, però és que la figura de l'imputat a la gent li sona algo habrá hecho. Quan imputat vol dir investigat.
Hi haurà raons d'investigació.
Investigat també diuen.
Però haurien de dir investigat i no imputat, perquè imputat per una persona que no està gaire el cas. Jo també, a veure, no descarto que aquesta duresa o aquest cés de zel, o això que estava descrivint el Pere, tingui alguna cosa a veure amb el càrrec que ocupa aquest senyor. Per això us dic aquí, doncs, de més vegades... Jo crec que està bé el comunicat del... Jo crec que el comunicat del president busca dues coses. Primera, subratllar que en tot cas els fets que s'estan investigant no tenen res a veure amb el govern de la Generalitat, i dos, home, que si tu mantens la... O sigui, si el president tingués qualsevol dubte, aquest senyor ja estaria cessat. Llavors, si no està cessat, és perquè se li manté la confiança. Llavors penso que pues, està bé, no?
Són les 9:17. Farem una pausa i de seguida ens acompanyarà l'alcalde de Vic, que veu preocupació pel desbordament de la població. Ara ho expliquem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën Punès.
El nou Rasca 5 anys per tu té un premi de 250.000 euros, tucutuc, i de 10.000 euros al mes durant 5 anys, tucutuc. Jo no m'hi veig amb tant de tucutuc.
Imagina't el tucutucutucutuc d'anar volant en un helicòpter, o el tucutucutucutuc d'una moto d'aigua, o el tucutucutucutuc del ganivet d'un restaurant d'alta cuina.
D'acord, d'acord. No cal que ens els imaginem tots ara.
Rasca 5 anys per tu de l'11. Un premi de 250.000 euros a l'instant i 10.000 euros al mes durant 5 anys. Rasca i estiga't 5 anys fent tucutuc.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amb.
Viu Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, llegim en català.
Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
9 minuts seran 9:45. El govern aprovarà avui un paquet de mesures per agilitzar el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Catalunya. Després que ahir es registressin aglomeracions, sobretot a les dependències municipals que agilitzen aquests tràmits. Avui ens acompanya l'alcalde de Vic, Albert Castells. Alcalde, bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, no sé com està vivint vostè aquest procés de regularització des de la seva ciutat, des de Vic.
Bé, a Vic hem fet els deures, perquè fa anys que gestionem aquest caos, aquest col·lapse que és tot el fet migratori, i per tant ens hem preparat sols, perquè ni el govern de la Generalitat ni el govern de l'Estat ha fet res, ni ens ha donat un euro, ni una trucada, ni cap consell, ni cap consulta. I per tant, com sempre fem els ajuntaments, doncs sols ens hem espavilat i hem habilitat una oficina per informar la ciutadania i per gestionar aquesta urgència ara d'aquests dos mesos i mig d'aquest decret fet això, sense cap diàleg al Congrés, i de cop i volta que ens ha caigut a sobre els ajuntaments, com sempre, deixats sols.
Col·lapse. Vostè parla de col·lapse, del fet migratori.
Sí, el fet migratori, parlo de desori en el padró, amb unes, altes mensuals, 400 o 500 altes mensuals. Avui dia hi ha 300 o 400 baixes, perquè evidentment no hi ha habitatge, no hi ha feina, no hi ha permís de treball. Per tant, al final la gent cau enganyada per aquest efecte crida també, que no es materialitza en un futur per ells, i també ja tenim l'efecte, gràcies a la feina que fem a Vic, d'endreça i de posar ordre a tots nivells, doncs també la gent al final acaba marxant, no? Perquè jo volia posar en relleu això, el fet migratori ha canviat molt els darrers 5 anys. Hem sigut una ciutat que ha passat dels 30.000 habitants que érem el 2000 a 50.000. Una ciutat que ha acollit 20.000 persones.
La majoria això amb 6 anys, em deia?
No, amb 20 anys. Amb 20 anys. Del 2000 al 2020, no? Aquest creixement...
O sigui, 10.000 habitants per any.
10.000 habitants cada 10 anys. O sigui, de l'any 2000 fins a l'any 2020, la ciutat de Vic va passar de 30.000 a 50.000 habitants. Mm. Vale? Per tant, aquest procés d'arribada va ser... dintre el desordre, una certa lògica, una persona adulta que venia amb possibilitat de treballar, de trobar un pis, de regrupar la família, i això ha anat funcionant així. Les escoles de Vic són avui encara un model d'integració també, amb una diversitat a les aules, doncs amb el català encara com a llengua doncs vehicular i de cohesió social, i tot això se'ns està estroncant, no? Dels anys 20 cap aquí, d'aquest any 20 aquesta arribada massiva pels aeroports, avui entraran persones en aquest estat, per Barajas o el Prat, que demà poden ser Vic, demanar un padró, i per tant doncs tenint tots els drets i sense cap deure, però no tindran ni la possibilitat de treballar legalment. I això és el que he denunciat com a alcalde. De fet, he demanat aquest final d'any una trobada amb el president Illa, espero que correspongui, puguem parlar com a ciutat de Vic, doncs, amb el president de la Generalitat. Aquí demano que exigeixi el traspàs de les competències en matèria d'immigració per poder gestionar tot aquest caos.
Quasi, al final, vostè el que diu és, escolti, si em ve tanta gent i jo no sé quanta gent em vindrà aquest any, vostè no sap quanta gent vindrà a viure a Vic. És a dir, no sap com acabarem a final d'any, quanta gent viurà.
Al final hi ha uns moviments de padró d'uns 5.000 a l'any,
d'altres,
i unes 3.800 baixes, per posar dades de l'any 24, que van consolidar 1.266 habitants nous a Vic.
Clar, això tensiona els serveis socials.
Totalment. Però, a més, amb una gran majoria, a dia d'avui, ja, aquests anys 20 del segle XXI, que venen sense permís de treball, per tant, sense cap possibilitat de prosperar a curt termini. Per tant, ara estem aprovant o gestionant una emergència amb aquest decret, quan des del gener cap aquí, o avui, se'ns continuen acumulant persones. Per tant, ara, què volem fer net? Té certa lògica el que hem de fer, no? Donar permís de treball als que ja hi són i que tenim empadronats fins aquí, d'acord? Però si no prenem cap mesura addicional, continuem tenint l'entrada massiva de persones que es tornen a acumular al sistema. Per tant, si no anem a l'arrel del problema, doncs no arreglarem res.
De què treballen aquestes persones quan arriben?
Bé, al final les persones que poden acabar quedant-se a la ciutat, doncs, clar, hi ha tot el sector social, cuidadores, moltes noies, doncs, cuidant persones grans, a l'envelliment, i la precarietat als comerços, a les empreses, ha tornat. I al final és una societat que ja havíem fet molta feina en el sentit de tothom tenir els treballadors regularitzats. Vull dir, quan hi ha inspeccions o quan fem inspeccions, evidentment tornem a trobar persones en situació irregular. Per tant, això és un desastre. Cal actuar a l'origen del problema, que és a l'arribada sense cap mena de control pels aeroports.
Perquè l'alternativa, diguéssim, de que se'ls donés més recursos per poder gestionar això...
I, per suposat, al món municipal necessitem recursos per gestionar-ho, però no només. Vull dir, al final és un... Insisteixo, en aquest estat s'ha de poder arribar amb un projecte de vida. Si no hi ha habitatge i no hi ha permís de treball, quin futur tenen les persones? Estem actuant contra les màfies que actuen a Vic, també, traficant amb persones directament, perquè hi ha persones que han pagat diners també per venir ràpidament a una oficina municipal d'acollida i que han pagat diners per viure en un entresol en uns baixos habilitats com a infrahabitatge. Per tant, nosaltres només l'any 25 hem obert 58 expedients d'infrahabitatge. Per tant, estem aconseguint, amb els pocs recursos que ens deixa el govern i autonomia de gestió al món municipal, estem aconseguint, doncs, posar ordre a la ciutat, i això, com he dit, s'està traduint ja una mica en que moltes persones, quan veuen que han arribat enganyades i que no hi ha aquesta possibilitat de prosperar, doncs acaben marxant. Però això no ens tranquil·litza, i jo personalment com a alcalde m'entristeixi molt, perquè al final hi ha persones humanes que han vingut a aquest país i que al final acabaran marxant al municipi veí, a un altre municipi, a un altre país d'Europa. Per tant, som la porta d'entrada a Europa d'una manera totalment...
Sense que puguin atendre, diguéssim, amb totes les condicions que necessita aquesta persona, també, no? Ah, i tensionant també els serveis públics que vostè deia.
Les escoles, la salut, evidentment, tot està tensionat.
En parlava de la llengua catalana, deia que Vic és un model exemplar pel que fa a la llengua. Sí que és que, segons l'última enquesta d'usos lingüístics a la Catalunya Central, hi ha hagut un lleuger retrocés en el coneixement de la llengua respecte al 2018. Ho atribueix vostè directament a la immigració?
Lògicament, hi ha un retrocés per aquest desbordament. Des de l'any 2018, precisament, la ciutat de Vic, ja hi ha més naixements de mare estrangera que de mare, doncs, que ja estava a la ciutat des d'anys, no?, de generacions. Per tant, aquesta demografia fa que, evidentment, per pes demogràfic, pot també per moltes altres coses. Aquí caldria fer èmfasi en el món digital, també, i en moltes altres aspectes d'aquest país que, si no exigeix el català com a llengua pròpia de Catalunya, el català és la llengua pròpia de Catalunya, al final el bilingüisme està demostrat històricament i a tot el món, no?, que acaba matant la llengua minoritzada. Per tant, el català com a llengua minoritzada, doncs, no gaudeix de la protecció que es mereix com a llengua pròpia de Catalunya. I tot aquest fet migratori, més aquesta desprotecció amb aquest estat en contra, doncs fa que, evidentment, la llengua catalana comenci a viure uns moments de vulnerabilitat.
I creu que el govern ofereix prou eines perquè els estrangers aprenguin el català?
Evidentment no. Si pensem que amb cursos de 45 hores, imaginem-nos a nosaltres anant a Xina o Japó o qualsevol país africà, i amb 45 hores de la llengua d'origen, doncs ja podríem desenvolupar la nostra vida en plenitud. Per tant, és evident que no. Per tant, aquí cal fer molt èmfasi, i també la ciutadania de Catalunya ha de fer una presa de consciència d'on som històricament, no? Vull dir, el que ens ha funcionat a la ciutat de Vic històricament, que ha sigut que el català sigui la llengua de cohesió social i d'ascensor social i de prosperitat, doncs està en la mà o la boca dels ciutadans també de Catalunya, de que en prenguin consciència i la facin necessària i útil per viure al país.
Sempre és interessant sentir els alcaldes, perquè, entre altres coses, són les persones que viuen de primera mà tots els problemes que a vegades parlem aquí a les àgores i ho fem des d'un altre lloc, no? Vostè es troba dia a dia amb queixes de ciutadans, amb tota la situació que vostè ens explicava, i per tant crec que és interessant també posar-ho sobre la taula. Anna Grau.
Hola, bé, primer de tota la meva simpatia per haver de gestionar tot això amb una sabata i una espardenya. Em sembla escandalós que els ajuntaments no rebin un suport molt més gran de les administracions que han decidit aquestes regulacions. Em consta que concretament a Vic s'està fent un gran esforç. Li he de dir que discrepo una mica de la seva visió del bilingüisme com un matallengües. Jo, al contrari, crec que el bilingüisme és el que pot garantir la supervivència de les llengües minoritzades o més febles. De tota manera, jo li voldria preguntar com pensen garantir, o sigui, si vostè creu que el bilingüisme és una amenaça, diguem-ne, com creu que es pot protegir el català? Perquè a l'hora de la veritat, em perdonarà, però totes les polítiques inspirades amb coses com el que he sentit a dir vostè, el que es tradueix és en una implacable reculada del català, precisament. Llavors, clar, sembla doncs que una cosa són les, diguem-ne, les il·lusions ideològiques, una altra cosa la realitat, no?
No, la realitat és que un català avui doncs topa en molts llocs a Catalunya, no pot viure plenament en català. Les urgències d'un hospital, el sistema judicial, a tantes i tantes realitats, els comerços, a la vida diària d'un català, doncs es troba que ja no es pot viure plenament en català i, en canvi, una persona que s'anem parlant pot viure plenament en castellà. Per tant, aquesta diferència és el que acaba fent doncs, el català una llengua minoritzada, per tant, la fa menys útil i, per tant, fa que una persona que vingui a viure a Catalunya doncs vegi i noti que en una llengua doncs, pot viure plenament i l'altra té molts impediments. Per tant, això fa que l'adopti lògicament, perquè les persones al final adoptem, som còmodes per naturalesa i farem la vida, el camí més fàcil. I per tant, es va imposant la llengua que gaudeix d'aquest privilegi, tenint totes les proteccions a tots nivells, i la llengua minoritzada doncs, vagi reculant. Això és un fet evident.
Jo em perdonarà, però no conec a ningú a la ciutat de Barcelona que pugui viure ininterrompudament amb una llengua. Vull dir, jo mateixa a vegades faig servir el català, a vegades faig servir el castellà, a vegades faig servir l'anglès, fins i tot segons amb qui em comunico. Llavors, no li sembla que anem a una societat global, mundial, on hem de defensar precisament aprendre a conviure amb les altres llengües és el que ens permet que no desaparegui la nostra?
Tant,
perquè el monolingüisme avui dia no se'l pot permetre ningú, cregui'm. Jo tinc persones molt íntimes meves castellanoparlants de naixement i que la feina han de fer servir el català, han de saber el català, i també l'anglès, i diguem-ne, i la realitat és anar saltant d'una llengua a l'altra.
A Vic tenim 100...
Potser Vic és un altre ecosistema, però
tenim
vaja.
Tenim persones, tenim els biguetans i biguetanes d'avui, doncs són d'origen de 113 nacionalitats diferents, per tant, a Vic es parlen desenes i desenes de llengües, i això és una riquesa per la ciutat, evidentment, i n'estem molt orgullosos. I a les aules de Vic, avui, més del 50% de l'alumnat, dels 6.500 alumnes, doncs tenen llengua materna diferent al català. Per tant, això és una riquesa que ens projectarà com a ciutat al món amb un potencial enorme a tots nivells. I d'això ens sentim molt orgullosos. Ens sentim igual d'orgullosos d'una llengua mil·lenària, doncs, d'una nació mil·lenària, i que ha sigut doncs, el català, aquesta nostra llengua de cohesió social, i a més una ciutat que n'ha estat exemple. Per tant, el que defensem és que aquest és el model per construir una única societat i no una societat formada per diferents comunitats lingüístiques que al final es tradueix també en maneres de fer, de veure el món, d'entendre la vida i de costums, i que acabi doncs, generant una societat segregada en múltiples fragments. Per tant, nosaltres això hi estem radicalment en contra i defensem, per això hem creat la regidoria de llengua i tenim un pla d'acció per la llengua, i per això en el balcó de l'Ajuntament presideix avui una pancarta que es diu Estimar la llengua, defensar el país, que va fer famosa Joan Triadú.
Vicent.
Jo ja diria que, com que... Bon dia, alcalde. Bon dia. Castells, com que això s'ha convertit en un petit congrés de sociolingüística, jo ja li diria que el bilingüisme personal, trilingüisme, quadrilingüisme, com en vulguem dir, és magnífic. Cada persona, com més llengua sàpiga, millor. Es podrà desenvolupar com es desenvolupa pel món, la senyora Grau. Però que el bilingüisme social, quan no és bilingüisme i és diglòsia, quan a determinats nivells només funciona un dels dos idiomes, els jutges, el món d'internet, el món de les plataformes, etc, etc, quan només funcionen un o dos idiomes i un altre queda relegat, doncs això és una catàstrofe.
La realitat no diu això.
La realitat diu absolutament això.
Jo el que dic és que la millor manera de defensar el català avui en dia...
És anar-se'n a la Càndia a Perpinyà i mirar què passa quan se para del bilingüisme.
No és pretendre imposar el monolingüisme.
Sí. El monolingüisme l'imposa la llengua més forta. I si una llengua fa trampa...
Però si no hi ha ni monolingüisme en castellà...
Si una llengua fa trampa perquè té un estat al darrere amb tota la seva força, això no és bilingüisme.
O una Generalitat al darrere amb tot el seu pressupost.
Perdone, la Generalitat comparada amb un estat i comparada amb un idioma de 500 milions d'habitants, mire, ni en Bèlgica ni en Quebec...
Amb aquest victimisme on hem arribat.
No, de victimisme res.
De victimisme
res. Jo, perdone, jo no em defense. Jo, en tot cas, intenté atacar, perquè... No, doncs ja està. Atacar la situació, que és diferent. I no vull discutir-ho amb vostè, perquè això seria, si no, pot ser millor en l'alcalde. De tota manera, quede constància en aquest petit congrés de sociolingüística que hi ha actituds absolutament contràries. Això que comenta la senyora Grau, des del meu punt de vista modestíssim i personal, és una catàstrofe. I dit això, senyor alcalde, a mi m'agradaria, ja que no ho fan els polítics que poden fer-ho, per exemple, responsables de l'Estat, bàsicament, que són els responsables de contractacions en origen o de polítiques migratòries, si vostès sí que tenen alguna idea de com se podria evitar això. És a dir, què està fent l'Estat en aquest control de polítiques migratòries, què està fent malament? I què estem fent malament tots, també?
Estem fent malament no posar recursos urgents a gestionar tot això. És a dir, si pensem que una cosa, la llei d'estrangeria, els reglaments ja preveuen el procés de regularització. Què fa pensar que el que no està funcionant dia a dia... Nosaltres ja tenim l'Oficina Municipal d'Acollida des de fa anys, ja estem fent la feina, els informes, ja mirem doncs el padró, mirem els arrelaments, ja estem fent aquesta feina als ajuntaments. Què ens fa pensar...
Però, quan vostès fan aquesta feina, aquesta persona que entra dins de tot aquest mecanisme administratiu, al final aconsegueix un reconeixement? Actualment l'aconsegueix?
Ens trobem moltes disfuncions, uns terminis eterns, i això anava a dir, no? Què ens fa pensar que ara en 2 mesos i mig podrem fer bé, de cop i volta, 850.000 expedients en aquest estat, 200.000 a Catalunya, gairebé 4.000 en el cas de la ciutat de Vic. Què podrem fer bé ara en 2 mesos i mig, quan en el procés ordinari, amb tota la calma, no està funcionant?
Accelerar-ho, segurament, no?
Accelerar-ho vol dir no mirar les carpetes i passar cap dins, doncs, sense mirar res, eh? Perquè nosaltres reclamem precarietat o no està regular, és igual a vulnerabilitat, no sempre. En aquest estat estan arribant persones que voluntàriament i legítimament volen venir a viure a Europa, però que parteixen d'un país, de Colòmbia, per exemple, és la tercera arribada, el tercer origen a Vic, doncs, que marxen, doncs, per exemple, de Bogotà, amb un pis, amb una feina, i que legítimament decideixin venir a viure aquí. Si en 24 hores doncs ja empadronem i donem tots els drets i condemnem a 2, 3, 4 anys de marginalitat aquí perquè no hi ha permís de treball i residència, i de cop i volta al cap de 20 anys cap dintre. Per tant, tot això és un despropòsit en general. Cal posar recursos a les ambaixades, als aeroports, als departaments, doncs, que toqui. Jo per això reclamo, insisteixo, al govern Illa que demani les competències i que s'exerceixin des de Catalunya, i que ens truqui als ajuntaments, que tenim la informació persona a persona. Per al final, una ciutat de Vic amb 50.000 habitants, arribem a conèixer doncs els nens un per un que tenim a les escoles, les famílies una per una. Per tant, i que fem realment la feina de prospecció de qui tenim darrere de cada nom i de cada NIE i de cada persona. I aquí descobrirem doncs infinites realitats i veurem un despropòsit que no s'entén a cap país d'Europa seriós. Com pot ser que permetem aquesta arribada massiva? Insisteixo, ara poder farem endreça de 850.000 expedients, ja que estan empadronats, que tinguin permís de treball. Fins aquí podríem estar d'acord. Però mentre estarem fent això aquests 2 mesos i mig, arribarem a la meitat de l'any 26 amb una acumulació enorme un altre cop de persones a la ciutat de Vic amb la mateixa situació. Què esperarem? A una altra regularització massiva?
Per tant, faldria falta, segons vostè, inspeccions als aeroports, inspeccions als països, acords amb els països d'origen. Com es podria fer? Contractació en origen?
D'entrada, la comarca d'Osona és un motor econòmic, tenim 77.000 llocs de treball, rècord en ocupació, i per tant l'economia d'Osona funciona i continua generant ocupació, i això cal posar en valor. Sense aquesta arribada, la comarca hagués frenat amb un envelliment enorme. Per tant, ja ho deia, de l'any 2000 fins al 2020, cal posar molt en valor que aquesta arribada, tot i ser descontrolada i no hi veia els recursos, com que era progressiva i a poc a poc, i en, de persones adultes majoritàriament soles, en edat de treballar, doncs ha permès, doncs, això, no?, farcir tot el sistema econòmic d'Osona, i llavors per la via del regrupament, doncs, anar generant projectes de vida familiars i aterratge a les escoles. Per tant, cal això, d'entrada, dialogar amb els països d'origen, en el cas de Vic, Marroc, Índia, Colòmbia, Ghana. Per tant, trobades bilaterals amb els estats, treball en origen. Per tant, totes aquestes persones que arriben a Vic enganyades i han pagat a sobre uns diners i estan mal vivint un entresol, quan les trobem, doncs parlar amb les persones i gestionar el seu retorn en origen, o bé regularitzar en base a una formació, a l'acreditació d'unes aptituds per treballar, i a la inserció laboral i la formació professional. És que al final l'economia ens demana això, persones preparades per treballar. Per tant, aquí tenim una disfunció claríssima, un sistema pervers que continua demandant professionals a tots nivells, des dels comerços de Vic, una ciutat comercial amb restauració, que no troba cambrers, dependents, fins al sector primari per treballar pagès. Per tant, ningú troba persones per treballar, i per contra continua arribant persones que no els hi donem permís de treball.
I que volen treballar d'això.
Estem atrapats entre un arc polític d'esquerres que continua demanant entrada i papers per tothom, i d'altres, doncs, amb actituds fins i tot macarres, jo diria, amb grans proclames, que no sé què demanen exactament, perquè molt cridar, però no fan cap proposta. Per tant, aquí sentim sols els alcaldes, especialment des de Junts, fent propostes, i que al final esperem que siguin correspostes, com ha passat, per exemple, amb la proposta legislativa, que de tot aquest fet també se n'ha derivat molts problemes amb l'augment de la delinqüència i dels problemes associats, no?, també a tot el que no funciona a la nostra societat a Catalunya. I al final, com anava a dir, també esperem que Junts, que va fer una proposta fa 2 anys i que se'ns va dir de tot, però després de 2 anys hem acabat aprovant una llei per fer front a una problemàtica també derivada, doncs, de tot aquest despropòsit social que tenim a aquest país.
Brevetat, perquè si no tindrem temps a sentir totes les intervencions. Anna, breument, sisplau.
Molt breument. Però no serà que no es troba, aquestes feines estan infrapagades, o sigui, perquè ara, també que la immigració vingui a fer una miqueta, una estona, una feina mal pagada per després anar prosperant, però serà que s'està creant una bossa de feines mal pagades, infrapagades, que per això no es troba gent per ocupar, s'haurien de dignificar?
Discrepo, evidentment, el salari mínim a Catalunya hauria de pujar. Aquí també faig una reclamació, no? L'Estat té un problema d'aquest cafè per tothom, per tant, és evident que el salari mínim a Catalunya hauria de pujar, i molt, però és que el sistema és més pervers encara. Avui dia es viu millor en ocasions fora del sistema que dins del sistema.
Ja l'entenc.
Per tant, avui dia tenim unes polítiques socials al Parlament de Catalunya i al govern de Madrid,
que,
per tant, això cal posar un valor. Vull dir, aquí, per què està funcionant l'efecte crida? Perquè al final, doncs, estan fora del sistema, amb tot el sistema que tenim de suports, que ja han d'existir, però que haurien de ser pensats per la persona que cau en la pobresa, que fuig d'un conflicte internacional i que l'acollim, per tant, o de la persona que ja és aquí, de cop i volta li va malament la vida. Per tant, el sistema social ha de pal·liar puntualment la situació familiar. Quan ja es converteix en una situació que fora del sistema, doncs, perceps més ajuts de l'administració que no pas quan cotitzes a una fàbrica, doncs què estem fent, no?
Efecte crida. Sara.
Sí, alcalde, no acabo d'entendre quan diu això, perquè, òbviament, les cues de les últimes hores el que denoten és que viure en l'ostracisme institucional no és pas millor que tenir un permís de residència i un permís de treball, no? Perquè al final estàs vivint en la clandestinitat. I després un aclariment. El padró en si no dona dret a la renda garantida de ciutadania ni dona dret a l'ingrés mínim vital. Això només ho pots sol·licitar quan tu ja tens la situació regularitzada. Ho dic perquè es confonen moltes coses i la gent pot arribar a pensar, els veïns poden arribar a pensar que el simple fet d'empadronar una persona ja suposa que se li donen tots aquests sufragis que Tanmateix, no és veritat que hi tinguin dret. El que sí que tenen dret és assistència mèdica bàsica, òbviament, i a l'escolarització de menors, i això vostè ho sap perfectament.
Jo el que dic és que els ajuts que depenen de l'Ajuntament de Vic ja estem puntuant més les persones que cotitzen, que demostren que treballen de la unitat familiar tots dos, o una família monoparental que treballa, respecte a una altra que no treballen les dues persones, perquè com que partim de la base que hi ha una demanda de feina i per tant hi ha possibilitat de treballar, qui legítimament no vol treballar i prefereix cuidar, per exemple, menors, doncs no ha de tenir prioritat per davant dels que treballen tots dos a la unitat familiar. Per tant, aquí hi ha barems d'ajudes que cal modificar. I un altre tema, una persona que estigui cotitzant amb un sou, que de seguida, insisteixo, surt dels barems i, per tant, ja queda desatès de qualsevol suport, quan encara està molt lluny de poder fer front a les despeses pel cost de vida a Catalunya, doncs a aquesta persona se li demana tot, declaració de renda, tenim una inspecció, costa molt avui dia amb qualsevol persona accedir a un ajut públic. En canvi, el sistema, quan no tens res, fins i tot quan no tens ni documentació personal, doncs pressuposem, i això ho he dit abans, no? Pressuposem que precarietat és igual a vulnerabilitat. Sovint és així, però sovint no.
La pregunta que li volia fer és, ha dit que el seu partit, Junts, ha fet moltes propostes en aquest sentit, però tanmateix ha anat fent propostes al mateix temps el vot a l'extrema dreta ha continuat creixent. Això vol dir que alguna cosa no s'està fent bé per part del partit? Què hauria de fer Junts per evitar que la queixalada més gran d'Aliança Catalana l'estigui fent precisament el seu partit?
Bé, això són especulacions electorals. Nosaltres, jo com a alcalde, gestiono el dia a dia. El que veig és que el meu partit fa propostes que es tradueixen en lleis efectives que es poden aplicar per millorar la vida de les persones. Per tant, el que ha de fer Junts és seguir fent aquestes propostes i picar en pedra. Ens ho diuen tot, de cada banda. Per una banda, doncs, ens diuen fatxes cada dia i ens diuen tous per l'altra banda. Per tant, senyal que devem estar al camí del mig, dic jo.
Fatxes,
no?
Li diuen?
A mi ho han dit al mateix ple,
M'han
dit fatxa i m'han dit tou. Per tant, jo crec que quan t'ataquen per cada banda potser és que estàs al camí del mig. I per tant, aquest estat el que ha de fer és gestionar la realitat i fer propostes que transformin la vida de les persones i deixar-nos de grans proclames que no ens porten enlloc mentrestant continuem vivint en el caos.
Breument, sisplau, Pere.
Sí, bon dia, alcalde. Vostè posa en el seu discurs molt de manifest el malestar amb les entrades, no? Amb el control de fronteres. I creu que el govern, en aquest sentit, no ho està fent massa bé. És molt complicat fer propostes concretes, tot i que vostès, òbviament, les tenen. M'agradaria que em digués quins són els referents internacionals que li sembla que ho estan fent millor, perquè és un problema en els plantejaments que vostè ha fet, que això passa a tot Occident o a molts països, no? Llavors, quin referent o quin polític del món creu que vostè està fent bé això? Li agrada més com ho està enfocant la Meloni, per exemple, el senyor Trump, perquè és realment molt difícil de fer, i aquests models que existeixen avui, quin seria el seu des d'una perspectiva internacional?
Aquí és evident que no, És evident que aquí entraria en aquesta categoria dels grans proclames, dels grans anunciats, la gran denúncia, els que posen en valor tot el que no va bé, però no porten tampoc cap solució efectiva. Nosaltres, jo, al final, com a alcalde, el que em fixo és en el que està a les nostres mans i la nostra capacitat, i crec que estem en aquest camí encertat. Al final, nosaltres, mirant carpeta a carpeta, expedient per expedient, coneixent les persones i tenent-les una a una, el que aconseguim és una gestió eficient de les persones.
Sí, però el control de les fronteres, creu que hi ha algun país que ho faci bé?
Bé, jo el que veig és que al final Espanya és la porta d'entrada d'Europa. Per tant, jo diria que de mitjana tota Europa ho fa, com a mínim, menys malament que nosaltres. Evidentment, Europa té un repte enorme, però d'entrada el que cal fer és parlar-ne, és posar sobre la taula, citar com a mínim els alcaldes que estem a la trinxera, al front on està passant el problema, i crear comissions de treball, posar-hi recursos, i per tant jo crec que evidentment no hi ha avui dia al món segurament ningú que afronti amb responsabilitat, amb prou responsabilitat, el fet migratori.
Albert Castells, alcalde de Vic, gràcies per acompanyar-nos aquest matí al matí de Catalunya Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i parlarem d'una altra cosa, que és el fet de viure sol. Segons les últimes dades de l'INE, a Catalunya viuen soles més de 800.000 persones, i això vol dir, doncs, que han de pagar més diners per viure. Ara ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat?
I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
012, la millor resposta.
Decidit. M'apunto a loteria. O potser a dansa urbana.
Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Bon Sant Jordi!
Si ets fan del Super 3, aquest Sant Jordi no deixis escapar aquests llibres.
Sí!
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocar, 15 històries reals per entendre el món. Manduca Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals i a la botiga 3Cat.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
Jugarem a pirates!
Amb sirenes!
I molt més!
Us esperem al Super 3!
A jugar amb en Titó i els Falalà. Nova temporada. Dimecres estrena al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Vicent Sánchez d'Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol. Ens truca l'Ivan de Barcelona. Ivan, bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Tu fa poc que ets divorciat.
Sí, fa 3-4 anys, sí.
I ara vius sol.
Exacte, vic sol.
I com t'ha canviat la vida?
Bueno, anímicament un 10, però econòmicament és un drama. Econòmicament és un drama. És un drama assumir coses que abans reparties entre dos, assumir-ho tot sol.
Sí.
És un drama.
Això vol dir que... És a dir, quant ha augmentat, diguéssim, la despesa mensual?
Bueno, no ho he calculat i no ho vull calcular perquè em tiraria d'un pont avall. Però, clar, tot es dobla. És a dir, no és que es doble... Els gastos es doblen, no és que es doble tot. És a dir, es doble la hipoteca, es doble les escoles, es doble el menjar, es doble les, la roba dels nens, etc, etc. I va sumant dobles. És a dir, no és que hi ha un muntant general que es doble, és que va sumant dobles. I clar, i arriba al final de mes i dius, bueno, això és un drama, no?
Tu diries, per tant, que el món no està preparat per viure sol.
El món no està preparat per viure en general. Però no, el món no està preparat. No està, és a dir, quan tu tens un drama anímic, tens gent al costat, tens un psicòleg, tens uns amics, tens uns pares, però quan el drama és econòmic no tens ningú al costat. I aquí és on ve el drama fort.
Ivan, gràcies per trucar. Que vagi bé.
A vosaltres.
A la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636-36-0609. Podeu explicar-nos situacions injustes que viviu. 636-36-0609. També ens truca l'Anna Maria de Terrassa. Anna Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Des de quan viu sola, vostè?
Doncs mira, doncs fa uns 3 anys des que es va morir el meu marit.
I com li ha canviat la vida?
Doncs la meva vida ha canviat en que haig d'assumir tot el que fèiem tots dos, junts, ara ho haig fet tot jo sola. Qüestió de paperetxos, qüestió de números, qüestió de compres. La veritat és que vull dir, estic sola, no depenc de ningú, ni ningú depèn de mi. Aleshores, a veure, vull dir, el que sí procuro és estalviar el màxim possible, si és que es pot, perquè avui el dia estalviar no es pot, però vaig procurant no gastar més del compte, no estirar més el braç que la màniga, no fer doncs, coses que m'haurien agradat fer i no puc fer, perquè penso doncs, que les coses no estan per tirar coets. M'espavilo com puc, procuro distreure'm molt, això sí, i prendre'm la vida doncs, el millor possible.
Perquè els àpats, per exemple, els hàbits, ha canviat els hàbits com els àpats? Els ha canviat d'alguna manera?
No
planifica no més, per exemple, què cuina, què menjarà?
No, perquè per mi sola la veritat és que m'espavilo, vull dir, no necessito gran cosa jo per menjar. Uh-huh. Moltes vegades obro la nevera, penso a veure què tinc aquí i doncs amb qualsevol cosa m'apanyo, no? Quan hi havia el meu marit, doncs sí, doncs havia de procurar més doncs, per les coses que ell necessitava menjar, el seu règim, ara no, vull dir, això a mi no m'ha canviat, al contrari, vull dir, no faig més gasto de lo normal.
Anna Maria, gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I també
adéu-siau.
Podem saludar, bon adéu-siau, en Nero. Nero, bon dia.
Hola, Ricard, què tal, bon dia.
Des d'on truques, Nero?
Truco ara des de Barcelona, però jo visc a Mollà.
A Mollà. I quants anys tens?
26.
26, i viu sol.
Sí, actualment sí.
Doncs el teu cas és una excepció, eh?
Sí, és una excepció, una oportunitat i una sort, també. Mm.
Com t'ho has fet?
Doncs mira, jo vivia a Barcelona, compartia pis, i la veritat que, bueno, tenia aquest anhel també de viure sol, de tenir el meu espai personal més enllà de les quatre parets de la meva habitació. La veritat que també la ciutat de Barcelona m'estava saturant. I Barcelona és molt difícil de viure sol, ara també trucava el company i és molt complicat. I la sort de viure en un poble, la sort de les connexions que hi ha en un poble. Justament el lampista de casa dels meus pares estava reformant cases i estava fent apartaments. Els meus pares van decidir invertir-hi. En un principi no hi tenia pensat anar-hi a viure, però buscant aquest anhel i buscant sortir de la ciutat, doncs vam acordar un preu de lloguer acord amb el mercat, que és bastant més accessible que Barcelona, i vaig decidir mudar-m'hi.
I t'has plantejat compartir pis per compartir despeses o no ho contemples ara mateix?
De moment no ho contemplo perquè, tot i que sí que és cert que vaig molt just i la capacitat d'estalvi és molt més baixa que abans, de moment m'ho puc permetre i de moment que el que buscava era això, tranquil·litat i calma, i de moment no m'ho estic plantejant. Ja de cara a un futur, si venen fills i tal, la història canvia.
Nero, gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies. Una abraçada.
Doncs aquests tres casos que hem sentit, atenció, perquè segons les últimes dades de l'INE no estan sols, a Catalunya viuen soles més de 800.000 persones. Al conjunt d'Espanya en són 5 milions, un 28% del total de llars. L'INE pronostica que el 2039 hi haurà 7.700.000 llars unipersonals al país. Les dades constaten que cada vegada hi ha més gent que viu sola, però també exposen que això és sinònim de més despesa econòmica. Lara García, bon dia.
Bon dia.
I quin és el cost econòmic de viure sol?
Doncs hi ha diversos estudis que avalen que viure sol és molt més car que viure en parella o amb més persones. Un dels darrers de la plataforma d'estalvi Rising diu que el sobrecost és d'un 40%. Un solter o una persona que viu sola gasta mensualment entre 760 i 930 euros més que algú que comparteix despesa. I encara us deixo una dada més. El mateix estudi constata que un 37% dels ciutadans estan en relacions no per amor, sinó per diners. Són relacions no desitjades que deixarien si no fos pels motius econòmics que els fan quedar-s'hi. Aquí cal tenir en compte la crisi de l'habitatge i el cost dels subministraments bàsics que impossibiliten que molta gent pugui viure sola encara que ho desitgi.
Ens acompanya avui l'Albert Vinyals, que és expert en psicologia del consum, professor de l'Autònoma. Què tal, Albert, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
T'ha sorprès el que explicaven?
No, ens constata bastant la realitat.
Però per què passa això? Per què cada vegada hi ha més gent que viu sola?
Principalment, o sigui, la part que es veuria més seria la part econòmica, però el principal motiu és una qüestió més social, o sigui, hi ha una qüestió de valors. I la prova és que si anem mirant els països on viu més gent sola, són els països que és més car viure sol. No? Que seria com molt absurd. O sigui, els països del nord d'Europa, tot i que tenen sols més alts, el cost de vida de viure sol és molt més alt que en els països del sud. I en canvi és on tenim fins a més del 50% de gent vivint sola. Països com Suècia.
Per tant, és un tema més social, que llavors xoca amb la realitat, que és l'econòmica, que sí, són les dificultats.
Aquí hauríem de parlar amb les nostres àvies, els nostres avis, i veure que vivien tres generacions convivint en una mateixa casa, i que ara seria impensable per la majoria de famílies.
I deies que és una tendència mundial, aquesta.
Sí. Sí, generalment països on t'impera